Bona tarda, ara són les 2 del migdia. L'any que ve, a partir del mes de gener, la majoria de persones que ara reben alimentació gratuïta a través de les entitats socials de Catalunya podrien deixar de rebre aquests aliments. La taula del tercer sector social de Catalunya calculen que els afectats seran unes 200.000 persones. La notícia l'hem coneguda avui, que és just el dia en què es commemora el Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa. Una notícia que també arriba en un context d'inflació desbocada que ha portat a un increment desmesurat dels productes bàsics que anem a comprar al mercat. Per si encara no tinguéssim prou dades per posar-nos les mans al cap, el nou informe sobre l'estat de la pobresa ens ha detallat avui que gairebé la meitat dels espanyols, un 48%, té dificultats per arribar a final de mes. Salaris baixos i aliments pels núvols que han provocat que unes 380.000 persones a Catalunya, segons la taula del tercer sector social, no puguin menjar proteïnes animals almenys cada dos dies, que és el que es recomana per portar una alimentació saludable. Un percentatge, per cert, que s'ha anat incrementant al llarg dels anys. Per això, no podem deixar-ho tot en mans de les entitats socials, que gràcies a elles, molta gent del país pot menjar calent cada dia. Cal implicació i, sobretot, més diners de les administracions públiques cap a aquestes entitats. Que existeixi el voluntariat no és motiu perquè els governs es desentenguin dels més febles.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Pobresa que sacseja gran part de la nostra societat centra el tema de portada d'avui, però tenim més qüestions per desgranar. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Matí de dimarts amb diversos operatius policials en marxa arreu del país. El més important, el que s'ha fet per desarticular una organització neonazi molt violenta a Catalunya anomenada Combat 18.
Sí, s'han fet almenys 4 detencions. Els agents també han trobat plantes de marihuana i material per cultivar-la, la desena d'escorcolls que han fet juntament amb la Policia Nacional a Catalunya i també a Madrid, Toledo, Lugo i Màlaga. D'altra banda, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional també tenen en marxa avui una altra operació policial contra el tràfic de drogues i el crim organitzat.
I atenció perquè aquesta notícia, perquè avui hem conegut que un noi de 12 anys ha apunyalat una companya de classe en un institut de l'Hospitalet de Llobregat. Els fets, però, van passar ahir al matí a l'Institut Rubió i Ors. L'Ajuntament assegura a Ràdio Estel que es tracta d'un cas puntual.
La víctima va rebre 6 punyalades a l'espatlla i va ser traslladada immediatament a un centre hospitalari on ja està donada d'alta. Pel que fa a l'autor dels fets, no se'l podran causar perquè té 12 anys i, per tant, és inimputable.
I pel que fa la mirada internacional al patriarca llatí de Jerusalem, Pier Battista Pizzaballa, assegura en una entrevista al setmanari Catalunya Cristiana que la duresa de la situació actual a Terra Santa es troba per les dues parts del conflicte.
Pizzaballa ho ha dit coincidint amb la jornada de dejuni, pregària per la pau, convocada per ell mateix, i sobre el perill d'una invasió terrestre d'Israel sobre la franja de Gaza. El cardenal Pizzaballa ha assegurat que l'ordre d'evacuació de les forces armades israelianes no es pot complir perquè els cristians de Gaza no saben on anar.
I titular dels esports a aquesta hora, Pal Rubí, que ja coneix el seu rival a la Copa del Rei, Pol Corredoira. Bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Serà l'Atlètic de Bilbao, segon equip amb més copes, que visitarà Can Rosés a partit únic, que és el que ha deparat el sorteig, que encara a hores d'ara continua.
I al temps dels esports us explicarem també tots els encreuaments dels equips catalans i també us detallarem, segons el diari Esport, que Aitana Bonmatí serà escollida pilota d'or.
Seria la primera per la de Sant Pere de Ribes, que agafaria el testimoni de la seva companya al Barça i a la selecció espanyola, Alexia Putella. Segons aquesta informació, Leo Messi guanyaria en categoria masculina la seva 8ª pilota d'or.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem com sempre quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem començat la jornada amb un ambient de plena tardor, amb més fred, però en canvi les temperatures màximes han pujat i esperem avui valors ara al centre del dia, primeres hores de la tarda, d'entre 20 i 25 graus, tot i que el Pla de Lleida poden pujar fins i tot una miqueta més. També des d'aquestes últimes hores estem observant un augment de la nuvolositat als extrems del país, cap a les Terres de l'Ebre per una banda i també cap a l'àrea del Pirineu, sobretot el de Lleida. I no descartem que aquesta tarda en aquest sector pugui arribar a caure algun plogim de caràcter feble. La resta no esperem precipitacions. Sí que és cert que la propera nit i matinada plourà en alguns punts del país, sobretot comarques de Tarragona, de Barcelona, Catalunya Interior i comarques del Pirineu. I aquestes precipitacions també tindran continuïtat de cara a demà al matí i ben bé fins a migdia. Per tant, encetaríem un període d'unes 12 hores aquesta nit i matinada i demà al matí, en el qual podem tenir precipitacions altra vegada a molts punts del país. En principi, no han de ser excessivament fortes. Les temperatures demà, amb aquesta major presència de núvols, seran un pèl més baixes que les d'avui, les màximes, però en canvi les mínimes pujaran.
Gràcies, Jordi. Ara passen gairebé 5 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Aproximadament 200.000 persones podrien quedar-se sense ajuda per aliments l'any que ve. Ho ha alertat avui la taula del tercer sector social de Catalunya, que denuncia que la Unió Europea ha canviat els criteris d'aquestes ajudes i això podria deixar-ne fora el 90% dels actuals beneficiaris.
Sí, la intenció de la Unió Europea és substituir l'actual model de repartiment directe d'aliments a les entitats socials per un altre on els beneficiaris rebrien una targeta amb un AD que podrien utilitzar els supermercats, i aquest nou model deixaria fora, segons la taula del tercer sector, la majoria de les persones vulnerables de casa nostra que ara reben aquests aliments a través d'alguna de les 500 entitats catalanes que els reparteixen.
Per això, des de la taula del tercer sector social de Catalunya, demanen a les administracions públiques que segueixin garantint a partir de l'any que ve, de l'any 2024, el subministrament gratuït d'aliments bàsics a les persones vulnerables. I és que cal recordar, també segons dades publicades avui, que el 25% de la població catalana està en risc de pobresa i, en el cas dels menors, el percentatge s'enfila fins al 32%. Davant d'aquesta situació d'alerta, el govern destinarà recursos econòmics per fer front a les situacions sobrevingudes, sobretot perquè aquestes entitats, les del tercer sector social, puguin comprar menjar i distribuir-lo a les persones que ho necessitin. Ho ha dit així el govern avui. Per tant, marxem al Palau de la Generalitat. Ho ha seguit la Judit Casella. Judit, bona tarda.
Bona tarda. El govern anuncia que augmentarà els recursos per les entitats socials i per les administracions locals perquè puguin garantir que les persones que ho necessitin puguin tenir accés als aliments, sobretot de llet i d'oli. Es vol evitar així que hi hagi persones que puguin quedar desateses. El conseller Carles Campuzano admet que la transició d'un model a un altre els preocupa.
L'esforç econòmic extraordinari que farem en aquest exercici per afrontar el canvi de model no és menor. I indica també que segurament en aquest nou model hi ha qüestions que no estaven prou afinades. Compartim molt la preocupació de la taula.
Ara bé, Campuzano no concreta quants diners hi destinarà la Generalitat. També espera que les properes setmanes el govern pugui portar els pressupostos al Parlament.
Gràcies, Judit. Com dèiem, amb aquest tema de portada, la denúncia de la taula del tercer sector social de Catalunya, que ha arribat coincidint amb el Dia Mundial per a l'Erradicació de la Pobresa, en un dia on també, segons l'informe que s'ha publicat avui sobre l'estat de la pobresa, ha dit que el 48%, gairebé el 48% de la població espanyola té problemes per arribar a final de mes.
Estel Migdia, l'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Deixant de banda aquesta pobresa social que sacseja, com dèiem, la societat catalana i espanyola, tenim més qüestions i atenció, perquè avui hem sabut que un noi de 12 anys ha apunyalat una companya de classe en un institut de l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir dilluns al matí a l'Institut Rubió i Ors, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra a Ràdio Estel. La víctima va rebre 6 punyalades per l'espatlla i va ser traslladada a un centre hospitalari on va haver de ser atesa per ferides menys lleus i de seguida va ser donada d'alta.
El Departament d'Educació està fent seguiment d'aquest cas i ha enviat també un equip de psicòlegs de la unitat d'atenció a l'alumnat en situació de violència per oferir atenció psicològica d'urgència i també assessorar els alumnes i el professorat. Des de l'Ajuntament de l'Hospitalet asseguren a Ràdio Estel que es tracta d'un cas puntual i que mai hi havia hagut problemes ni tampoc conflictes en aquest centre.
De fet, des de la policia catalana detallen també en aquesta emissora que desconeixen la motivació de l'agressió i que un cop van aconseguir retenir el menor, el van lliurar als seus pares perquè al tenir 12 anys és inimputable, segons la llei del menor. La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA, assumirà aquest cas quan rebi l'informe dels Mossos d'Esquadra. Per altra banda, també en àmbit policial, aquest matí els Mossos han dut a terme diverses operacions policials. La més important contra un grup neonazi anomenat Combat 18. Els Mossos han detingut 16 persones i els agents consideren que han escapçat aquest grup supremacista blanc. Es tracta d'un grup que al Canadà es considera com a organització terrorista. La policia creu que els seus membres pretenien crear un projecte neonazi a Espanya amb intenció d'actuar per aconseguir els seus objectius polítics.
La investigació contra aquest grup supremacista blanc va començar l'abril d'aquest any i la va obrir el jutjat número 3 de Manresa. Avui els Mossos i la Policia Nacional han detingut 16 persones, 13 homes i 3 dones que formarien part d'aquest grup neonazi. 11 de les detencions s'han fet a Catalunya, on s'han fet entrades i escorcolls a Barcelona, el Prat, Sant Boi, Lloret de Mar, Navarcles, Sant Manat i Mollerussa. A més, també s'han fet escorcolls a Màlaga, Lugo, Madrid i Toledo. El jutjat de Manresa va obrir la investigació per delictes de constitució, pertinença i direcció, organització criminal, delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques, tinença il·lícita d'armes i explosius i també delicte de salut públic, i ha pogut comprovar que s'estaven organitzant per dur a terme accions per aconseguir els seus objectius polítics.
I d'altra banda, també els Mossos també preveuen una vintena de detencions més en una altra operació que també s'ha posat en marxa aquest matí, en aquest cas contra una organització italiana vinculada al tràfic d'haixís i marihuana.
La policia catalana investiga el grup criminal juntament amb la policia italiana i l'Europol, i s'han fet entrades a Barcelona, Badalona, Terrassa, Piera, Sant Esteve Sesrovires i Dosrius, i així com a Itàlia, sobretot a l'àrea de Milà. Finalment, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional tenen en marxa una altra operació policial contra el tràfic de drogues i el crim organitzat. Els dos cossos estan fent diversos escorcolls a Barcelona, Tarragona i també a Palma de Mallorca, i preveuen diversos detinguts després de trobar diners i drogues.
I 11 minuts, obrim finestra internacional. La policia belga ha batut aquest matí l'autor de l'atac terrorista d'aquest dilluns al centre de Brussel·les, que ha acabat amb la vida de dues persones.
L'atacant era un home tunisià de 45 anys que vivia a Brussel·les i que hauria reivindicat l'atac a les xarxes socials en nom d'Estat Islàmic. A més, segons diversos testimonis, l'home hauria proclamat Allah és gran en àrab mentre disparava aquest dilluns. Quan la policia l'ha neutralitzat, l'home portava una arma automàtica a sobre. La policia sospita que tenia més còmplices, concretament una altra persona que hauria gravat l'atac mortal.
I al Pròxim Orient, l'Organització per a l'Alliberament de Palestina demanen a la comunitat internacional que intervingui per aturar el conflicte entre Palestina i Israel. Ho ha dit avui des dels micròfons de Ràdio Estel el seu delegat a Barcelona, Mohamed Said Abdeljamid.
Espero que el mundo actual, con la situación que estamos sufriendo en nuestro pueblo, en Gaza, en Cisjordania, que se mueve, que tenga la sensibilidad una vez por todo para parar esta masacre, este genocidio, y tener una vida normal como tienen todos los pueblos en el mundo.
El delegat de l'OAP ha expressat la seva ferma voluntat d'arribar a un acord de pau i ha sol·licitat també al Papa que intervingui com a mediador. A tot això, el president dels Estats Units, Joe Biden, viatjarà demà a Israel i Jordània per evitar una escalada de tensions.
El dirigent nord-americà es reunirà amb el primer ministre del país, Benjamin Netanyahu, a qui li transmetrà un ferm suport davant els atacs terroristes de Hamas, segons ha detallat avui la Casa Blanca. A Jordània es trobarà amb el rei Abdallah II, el president de l'autoritat palestina, Mahmoud Abbas, i el president egipci, Abdel Fattah al-Sisi. Allà, Biden defensarà que Hamas no representa el dret del poble palestí, l'autodeterminació, i abordarà també les necessitats humanitàries dels civils a Gaza.
I quan ja fa 11 dies que ha començat aquest conflicte, l'ONU alerta del risc imminent de morts per infeccions si no es permet l'entrada d'aigua i combustible que necessiten sobretot els hospitals de la Franja de Gaza.
L'organització també alerta que milers de desplaçats es troben atrapats al sud de Gaza després que l'exèrcit israelí ordenés evacuar al nord per motius de seguretat. Allà la situació humanitària empitjora cada dia pel bloqueig total d'Israel. Mentrestant, el nombre de víctimes no para de créixer. Segons les últimes dades del Ministeri de Salut de la Franja, hi ha més de 2.800 víctimes mortals.
De la seva banda, el patriarca llatí de Jerusalem, Pier Battista Pizzaball, ha assegurat que la duresa de la situació actual a Terra Santa es troba en les dues parts, pels atacs de Hamas i per la resposta israeliana. Així va expressar el cardenal en una entrevista que ha ofert al setmanari Catalunya Cristiana, coincidint avui amb la jornada de dejuni i pregària per la pau convocada per ell mateix.
Pizzaball ha reforçat el compromís dels cristians amb la pau alhora que ha reconegut que tothom és responsable dels mals passats.
Aquí els cristians són portadors de pau, certament. Són pacífics, però entre el judaïsme i l'islam recriminen els crims del passat, com ara la Shoah o les croades. En definitiva, vaja, no estem en condicions de donar lliçons. Som aquí per viure pacíficament, amb serenor, i per intentar reconstruir les relacions.
Sobre el perill d'una invasió terrestre d'Israel sobre la Franja de Gaza, el cardenal Pier Battista Pizzaball ha assegurat que en aquesta línia que l'ordre d'evacuació de les forces armades israelianes no es pot complir perquè els cristians de Gaza no saben on anar.
I tornant a casa nostra, la Comissió de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat una proposta d'Esquerra Republicana i dels Comuns per reforçar el servei d'empadronament a les persones sense domicili fix. L'oposició ha criticat el govern de Jaume Collboni per dificultar l'accés al padró des de la seva arribada a l'alcaldia.
Una acusació que la tinent d'Alcaldia de Drets Socials, Maria Eugènia Gay, ha negat rotundament. Gay ha assegurat que el govern de Collboni no impedeix l'empadronament de les persones sense sostre o que no tenen un domicili fix, però també ha recordat que aquest procediment ha de ser útil per a les persones que se'n beneficien.
Garantir aquest dret suposa també disposar de mecanismes que puguin afavorir que aquestes persones rebin la seva correspondència o se'ls pugui localitzar d'alguna manera si és necessari. Empadronar per empadronar no és la missió que té aquest consistori ni que hem de tenir els governants. És empadronar per poder gaudir dels drets, de tots els drets que li corresponen. I per això s'ha de ser, insisteixo, novament rigorós.
Gay afirma que des del mes de juny, quan el Partit Socialista va assumir l'alcaldia en solitari, més de 4.000 persones sense domicili fix s'han empadronat a Barcelona.
I encara a la capital catalana, l'Ajuntament i el Gremi de Restauradors ja han arribat a un acord per rebaixar la nova taxa de terrasses que proposava el govern de Jaume Collboni.
El pacte entre el consistori i els propietaris de bars i restaurants manté la idea del govern municipal que elimina les bonificacions de la pandèmia i preveu una taxa progressiva, és a dir, pagaran més els negocis que tinguin terrasses més grans i en funció també d'en quina zona de la ciutat estiguin. El gremi ha aconseguit que el canvi de tram a l'hora de pagar l'impost sigui cada 5 taules i no cada 4, com preveia la proposta original de l'Ajuntament. L'acord rebaixa la previsió de recaptació del govern de Collboni, que calculava que ingressaria 8 milions d'euros i ara només en rebrà 4,6.
Mirem també els jutjats, perquè la Fiscalia i l'acusació particular han mantingut la petició de penes per als tres acusats de matar un home a Sabadell l'any 2021. Els acusats són la parella i els dos cunyats de la víctima.
A l'última sessió de judici amb jurat popular que s'està celebrant avui a l'Audiència de Barcelona, el fiscal i l'advocat de la família de la víctima han modificat la seva acusació contra la parella del mort. Li demanen 24 anys i mig de presó per l'agreujant de parentiu, però consideren que no va ser autora del crim, sinó inductora. L'assassinat el va cometre la parella de la seva germana bessona, que va clavar-li una dotzena de cops al cap que li van causar la mort. Les dues germanes bessones haurien col·laborat amb els fets netejant l'escena del crim o planejant també l'enterrament del cos de la víctima en un bosc. Les defenses sempre han argumentat que tot plegat ho van fer pels maltractaments que patia la parella de la víctima.
També us expliquem que ha entrat a presó un home acusat d'agredir sexualment a 4 menors ucraïnesos que tenia acollits a casa seva, a Màlaga. Els nens eren refugiats de la guerra amb Rússia que vivien en aquesta població amb les seves famílies.
L'home va ser detingut per la Guàrdia Civil a la Seu d'Urgell quan intentava fugir d'Espanya a través de la frontera amb França. El presumpte agressor, que també era d'origen ucraïnès, residia a Cartagena amb famílies desplaçades pel conflicte bèl·lic i es guanyava la confiança de les mares per quedar-se sol amb els més petits. Després que dos infants expliquessin el que passava a la seva progenitora, la dona va denunciar els fets.
I abans dels esports, per últim, us expliquem que l'autòpsia ha confirmat que Álvaro Prieto, el jove que va desaparèixer a Sevilla, recordem, el passat 12 d'octubre, va morir ahir electrocutat després de tocar la catenària.
L'informe forense ratifica el que la policia sospitava i el que ahir també apuntava la primera autòpsia preliminar. El jove de 18 anys va morir immediatament després de rebre una descàrrega elèctrica. El cadàver va aparèixer entre dos vagons després de precipitar-se de la part alta del comboi. El desplaçament es va produir després que el tren es mogués per donar entrada a un altre vehicle en aquella part de l'estació de Santa Justa.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Vinga, aquesta hora, com sempre, informació esportiva, avui encapçalada pel Rubí, que ja coneix el seu rival a la Copa del Rei.
Contra l'Atlètic Club.
Contra l'Atlètic Club.
Efectivament, serà l'Atlètic Club de Bilbao. És el que ha deparat el sorteig que s'ha realitzat fa uns minuts a la ciutat esportiva de Les Roces. Els del Vallès Occidental jugaran contra el segon club amb més Copes del Rei, l'Atlètic. La resta d'eliminatòries pels altres equips catalans són Girona San Roque de Lepe, Badalona Futur Cádiz, Mensajero Espanyol, Terrassa Albacete, Real Oviedo Manresa, Europa Elx, Orihuela Nàstic i també l'Andorra, que jugarà contra l'Atlético Astorga. Cal recordar que el nou sistema de competició de la Copa obliga a jugar la primera ronda de la competició a partit únic i al camp de la l'equip més petit. Així, el Rubí rebrà el seu estadi a l'Atlètic Club de Bilbao. La primera ronda es disputarà entre el 31 d'octubre i l'1 i 2 de novembre. El Barça, malgrat estar classificat, passa directament de ronda, com també ho fan Madrid, Atlético i Osasuna, en qualitat de semifinalistes de l'anterior Supercopa, i la Morevieta com a campió de Primera Federació.
Vai, mirem el futbol femení, perquè Aitana Bonmatí guanyaria, segons el diari Esport, la pilota d'or.
Seria la primera de la seva carrera esportiva, acabant amb la supremacia de la seva companya al Barça i a la selecció, Alexia Putellas. Fa un mes ja va guanyar el premi de la UEFA a millor jugadora de l'any i ahir es va endur també un guardó a la gala Women's Sport. Allà se li va preguntar si es veu guanyant la pilota d'or.
Esta pregunta no me gusta mucho, me la han hecho bastante este año y siempre intento contestar lo mismo, ¿no? Al final intento estar centrada en el día a día, que es el día a día, el trabajo del día a día, el que me puede llevar a este tipo de premios, ¿no? Me gustaría poner en valor el colectivo, que es gracias a que yo juego en un equipo colectivo donde llegan estos premios individuales, ¿no? Así que me gustaría decir siempre esto.
En categoria masculina, Leo Messi tornaria a ser escollit com a millor jugador del planeta. Seria la vuitena pilota d'or per l'ara jugador de l'Inter de Miami i ex del Barça liderant el rànquing històric del guardó. La gala se celebrarà a París el proper 30 d'octubre.
Per cert, que parlàvem d'Aitana, doncs Aitana que no va poder ser ahir a la gala que va realitzar la Lliga F.
En la segona temporada de professionalització de la màxima competició femenina estatal, la presidenta de la Lliga, Beatriz Álvarez, es va felicitar pel bon moment del futbol femení, però ha expressat les dificultats que van viure l'any passat.
Nos sentimos en ese momento solas. Y tengo que decirlo, nos sentimos atacadas, en cierta manera. Y se puso en serio riesgo la independencia de la Liga F.
La competició ha presentat els seus dos nous patrocinadors, ha confirmat que ja tenen un nou conveni salarial i ha recordat la figura de Jenny Hermoso mentre continua obert al Can Rubiales.
I en futbol masculí, l'Espanyol ha comunicat que Omar El Hilari pateix una fractura al cinquè metatarsià del peu esquerre.
Els doctors optaran per un tractament conservador i el jugador no serà finalment operat. El club no informa del temps de baixa, però en té per un mínim de 5 o 6 setmanes fora dels terrenys de joc. Se suma així a la baixa de Pol Lozano, que estarà 2 mesos lesionat.
I encara en clau perica, avui s'ha tancat la campanya d'abonats amb uns molt bons números.
El darrer recompte xifrant 30.200 els socis de l'Espanyol i amb 25.400 els abonats. Cal destacar que ha crescut i molt el nombre d'abonats infantils, que ja supera els 3.000 inscrits, i el nombre d'abonats digitals, que és de 8.000 persones. Pel que fa a les dades d'assistència a l'Stagefront Stadium, la primera graderia i la grada d'animació presenten una mitjana d'un 90% d'ocupació segons les dades facilitades pel club.
Més coses. El comitè d'apel·lació ha decidit reduir la sanció de 3 partits que li va imposar competició al jugador del Real Madrid, Nacho, recordaran, per la seva entrada a Porto després d'acceptar els recursos presentats pel Real Madrid.
En lloc de 3 partits de sanció, per tant, en seran 2. El comitè accepta el recurs perquè Porto no va ser lesionat de gravetat. Amb aquesta rebaixa, Nacho podrà ser el clàssic. Es disputarà el proper 28 d'octubre a l'estadi Lluís Companys. Aquesta notícia dona aire al Real Madrid, que ja acumula vàries baixes en defensa per les lesions d'Eder Militao, David Alaba i Thibaut Courtois.
I la Lliga ha denunciat insults d'un sector dels aficionats del Granada contra el Barça.
Els fets es van produir a la jornada 9 de Lliga. L'escrit d'acusació reflecteix que un grup d'aficionats del Granada, situats als sectors 119 i 120 de l'estadi, van entonar de manera coral i coordinada càntics contra els jugadors del Barça. Des de fa mesos, la Lliga denuncia de mutu propi els insults que es produeixen als estadis de futbol. Aquesta jornada, a més del Granada, s'ha denunciat aficionats del Celta, l'Alavés, Cádiz i Sevilla.
I tornem al que parlàvem ara fa una estona. Solidaritat al món del futbol per la mort del jugador del juvenil del Córdoba, Álvaro Prieto, que recordem, com dèiem abans, va ser trobat ahir a l'estació de Santa Justa de Sevilla.
A darrera hora de la tarda d'ahir, centenars d'aficionats es van aplegar a l'estadi Nuevo Arcángel per un homenatge en el qual també hi va participar la plantilla del primer equip i el cos tècnic. El jove de només 18 anys ha rebut el caliu d'un bon grapat de clubs i institucions, Betis, Sevilla, Real Madrid, la UEFA i sobretot el Córdoba. En a més, durant la tarda d'ahir, diversos comunicats on lamenten la seva pèrdua.
Mirem també què passa en el futbol internacional, on el partit de classificació per a l'Eurocopa de l'any 2024 entre les seleccions de Bèlgica i de Suècia va suspendre's ahir per l'assassinat de 2 aficionats suecs abans del partit.
Va ser els propis jugadors que, en assabentar-se dels fets al descans, van proposar la suspensió del maig. En aquell moment, l'enfrontament anava 1-1 amb gols de Gyökeres i Lukaku. Es va demanar per seguretat que cap dels aficionats abandonés l'estadi fins que la policia no s'assegurés que els entorns eren segurs. Encara no se sap quan es podran disputar els 45 minuts que resten de partit. Bèlgica és líder de grup i podia, amb aquesta victòria, segellar de manera matemàtica la classificació per l'Eurocopa 2024. Qui ho ha aconseguit aquesta nit és Àustria, han guanyat 0-1 per a Azerbaijan. Per la seva banda, Portugal, ja classificada, ha golejat aquesta nit Bòsnia-Herzegovina per 0-5. Els blaugrana Joao Cancelo i Joao Félix han brillat amb un gol cadascun.
I un darrer apunt en futbol, i és que la selecció espanyola sub-21 masculina juga avui la tercera jornada de classificació per a l'Europeu del 2025.
Ho farà precisament contra Azerbaijan. L'equip és líder de grup després de guanyar Malta per 0-6 i Escòcia per 1-0. Santi Denia, seleccionador de l'equip, sap quin és l'objectiu.
Bueno, l'objectiu és conseguir los 3 puntos jugando bien. Está claro que hemos trabajado para mejorar cosas del partido del viernes, que fue muy, muy exigente. Es un buen grupo y eso es importante para el seleccionador, ¿no?
Per preparar el maig, la selecció sub-21 va disputar un partit divendres passat contra Uzbekistan sub-23.
Canviant de qüestió, parlem ara també de tenis al Canari. Roberto Carballés jugarà mateix als 700 de final de l'ATP 250 d'Anvers. Això és a Bèlgica.
Ho fa contra el francès Petschi. Ara mateix està buscant guanyar aquest tercer set. 6-0, 3-6, 5-4. 1-1 aquest empat que ara mateix disputen tots els jugadors. Carballés vol deixar enrere una ratxa de 4 derrotes consecutives i recuperar les bones sensacions en pista dura. Ahir el Jaume Munar, el Balear, va caure en aquest cas amb l'Estoni Lajal per 6-3, 6-4. Munar perdia el primer set per 6-3 i en el segon set, quan el marcador estava igualat a 4, Lajal trencava el servei del mallorquí i ho aprofitava per emportar-se també el segon set per 6-4 i sentenciar el maig.
No va ser l'únic, perquè també qui va caure ahir va ser Roberto Bautista en el seu retorn a les pistes.
No hi va haver manera, ho va fer contra el suec Imar, número 168 del món, als 700 de final de l'ATP d'Estocolm, el de Castelló de la Plana, 49 al rànquing mundial. No podia contrarrestar la potència del rival, que va resoldre amb facilitat un 6-4 doble. Aquest maig era el retorn de Bautista, que ha estat 3 mesos de baixa per una lesió al turmell esquerre per culpa d'una caiguda quan muntava a cavall.
I en bàsquet, el Barça s'enfronta aquest vespre a 6:45 al Partizan de Belgrat en el tercer partit d'Eurolliga en una setmana en què hi haurà doble jornada europea.
Pel Barça, el primer d'aquests dos primers compromisos serà Belgrat contra un Partizan que no perd un partit oficial a casa des del mes de maig. És més, la derrota del Partizan a Tel Aviv en el seu debut a l'Eurolliga és l'única desfeta que suma el conjunt serbi aquesta temporada. El Barça, per la seva banda, segueix una bona dinàmica a la competició continental, on ja ha sumat 2 triomfs de mèrit contra l'Efes i contra l'Olympiacos. A 8:45 avui serà el torn de Baskonia, que rep el Bayern de Múnich, i un quart d'hora més tard, a 9:45, juga el Madrid contra els Alguiris. Divendres, els de Roger Grimau rebran el Bayern. El Palau Blaugrana serà a 9:45 de la nit.
Més qüestions, perquè Mireia Belmonte ha fitxat pel Club Natació Barcelona.
Ho ha anunciat el club a les seves xarxes socials. La presentació oficial es farà aquest dijous al migdia i comptarà amb la presència del president del club, Bernat Entràs. Belmonte seguirà entrenant, però, al CAR de Sant Cugat mentre es prepara pels Jocs Olímpics de París de 2024.
Mentrestant, el Comitè Olímpic Internacional ha aprovat finalment el programa, però pels Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028, en el que entraran 5 nous esports.
Us ho venim explicant aquests dies, però ara ja és del tot oficial. El cricket torna als Jocs Olímpics més d'un segle més tard, després d'una aparició breu a l'edició de París del 1900. El beisbol i el lacrosse, semblant a l'hoquei herba, també tornen al programa olímpic, i l'esquash i el flag football, una espècie de futbol americà sense contacte, s'estrenen com a disciplines a la cita olímpica d'aquí a 5 anys. El Comitè Olímpic Internacional ha confirmat que manté, a més, els dos esports que estaven a punt de ser eliminats, el pentatló modern i l'halterofília, i afirma que està a l'espera d'una resolució sobre la continuïtat de la boxa.
I encara una qüestió més, perquè continua la polèmica per la seu de la final del Mundial de Futbol de l'any 2030. L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, es mostra contundent respecte a qui ha d'acollir aquest partit.
Espero, desde luego. Yo creo que sería incomprensible que la final del Mundial no se jugara en la ciudad de Madrid. Creo que hemos sido promotores de la candidatura, que hemos ido aglutinando voluntades diversas en la candidatura y que no hay ciudad que pueda competir de ninguno de los países con Madrid para ser sede de la final del Mundial.
Almeida no entendria que la final no es jugués a la capital espanyola. Diu que la història dels clubs de la ciutat i les seves instal·lacions justifiquen de sobres l'organització del darrer partit del Mundial que Espanya acollirà conjuntament amb el Marroc i Portugal. Si fa unes setmanes Almeida donava per fet que la final seria a Madrid, aquesta nit admès que no està confirmat.
Estel migdia.
Finals per la informació cultural. Avui marxem cap al teatre, perquè el muntatge Tots eren fills meus, que va dirigir David Selves i que es va representar aquesta temporada passada, el Teatre Lliure ha encapçalat el rànquing de nominacions als Premis Butaca de Teatre de Catalunya. En total suma 11 nominacions. En declaracions a Ràdio Estel, el director David Selves es mostrava prudent davant aquesta onada de nominacions que ha rebut el seu espectacle.
Quan més nominacions tens, més en pots perdre, també. Això és una cosa que el pessimisme català trobo que està bé encarar-ho cap aquí.
Recordem que des d'avui fins al dia 13 de novembre es pot votar per qualsevol dels candidats en les 24 categories diferents dels Premis Butaca, i els guanyadors es donaran a conèixer el 20 de novembre en una gala que aquest any es farà Premià de Mar.
Entre els espectacles que opten algun dels premis també hi ha Golfos de Roma, L'Alegria que passa, Les Amistats Perilloses, Zona Innotable, L'Adversari i el musical dels Amics de les Arts, Pares Normals.
I també avui acabarem movent els malucs a ritme de rumba, perquè Barcelona acollirà aquest divendres un concert per celebrar el Dia de la Rumba Catalana.
La rumba que coneixem no és de la Xina ni del Japó. La rumba que coneixem no compres de la Xina ni del Japó.
Es farà aquest concert al Centre Artesà Tradicionarios del barri de Gràcia de Barcelona a partir de les 9 del vespre.
El concert comptarà amb formacions com Los Manolos, Sabor de Gràcia, Paret Reyes, Los Amaya, Maruja Garrido, Celú Ferrer, entre d'altres. El recital està organitzat per la Plataforma per la Defensa de la Rumba Catalana i té com a objectiu promoure que la rumba sigui reconeguda com a Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO.
Va, a veure si ho aconsegueixen. Aquest concert que es farà divendres, recordem, a les 9 del vespre per commemorar el Dia de la Rumba Catalana. Nosaltres, amb aquest ritme, acabem el programa d'avui. Tornarem demà, dimecres, al punt de les dues, aquí a Ràdio Estel. Us deixem ara amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Fins demà.